Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 23 de novembre del 2019. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va visitar ahir el Priorat per fer balanç dels aiguats que van afectar la comarca a finals d'octubre i va anunciar inversions per a la reparació de les destrosses. També va passar per la comarca el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que va visitar les escoles i instituts de Falset i Cornudella. Bargalló també es va reunir amb l'alcalde de Falset, Carlos Brull, que li va fer entrega d'un dossier que recull diverses accions de millora per als centres educatius del municipi. En l'informatiu d'avui també us explicarem que l'Institut de Cultura i Patrimoni vol que el Castell de Falset, Museu Comarcal, formi part del Registre de Museus de Catalunya. En parlarem amb la regidora de Cultura al Consistori Falsetà, Rosa Puy. Així mateix parlarem de les 15es jornades de No Jubilem la Memòria, que se celebren avui, i del Mos Festival, que aquest dijous va presentar la seva programació al Priorat, que tindrà lloc la setmana vinent. Així mateix, també ens farem ressò de la celebració de Santa Cecília per part de l'Associació Musical Vila de Falset i de les activitats que durant aquests mesos de tardor i hivern ha organitzat el Parc Natural de Montsant. Finalment, en els esports, repassarem els resultats dels equips prioratins en la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va entrevistar-se ahir a la tarda amb els alcaldes del Priorat per tal de fer balanç dels efectes del temporal de llevant que van afectar la comarca a finals d'octubre. Damià Calvet va anunciar que el Departament de Territori, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua, invertirà 150.000 euros per recuperar les lleres que han quedat malmeses i també al voltant de 150.000 euros en els sistemes d'abastament i sanejament que es van veure afectats pels aiguats.
Les lleres que hem inventariat sumen un conjunt d'uns 150.000 euros en diverses actuacions a diversos municipis. Per exemple, hem tingut l'alcalde d'Ulldemolins, que ens ha explicat el grau d'afectació que té en el seu municipi. Aquest serà un dels primers municipis on actuarem directament, a la resta també. I en els sistemes d'abastament i en els sistemes de sanejament que han quedat malmesos, també intervindrem immediatament, també al voltant de, entre un i l'altre, uns 150.000 euros.
Calvet va anunciar que l'endarreriment en l'actuació del govern va ser degut al fet que les lleres dels rius i rieres de la comarca són competència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. És per aquest motiu que Calvet va anunciar un decret del govern que permetrà a l'ACA actuar en qualsevol punt del territori català.
Estem a punt d'aprovar un decret, això ho farà el govern de la Generalitat, si no el dimarts vinent, que procurem que sigui dimarts vinent el proper, que habiliti a l'Agència Catalana de l'Aigua a actuar a les lleres. Ho fem amb tota l'ambició del món, és a dir, poder actuar en tot el territori de Catalunya. Ens sentim competents a cada racó del nostre territori, sigui o no de les conques internes, i també perquè tenim capacitat per fer-ho.
El govern també destinarà finançament i ajudes a arranjar camins i altres infraestructures que van quedar afectades pels aiguats i tindrà una especial consideració pels que formen part del Parc Natural de Montsant. Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, va agrair el suport del govern i va declarar que des de la comarca van entendre que la prioritat era actuar a les zones més afectades pels aiguats.
Bé, els municipis més afectats són la part de dalt de la comarca, el que és Ulldemolins, Cornudella, tots aquests que agafen el principi de l'embranzida, els que més colinden amb la comarca més afectada, en aquest cas, que va ser la Conca de Barberà. I vam entendre des d'un primer moment que l'afectació era primordial la rapidesa en aquella comarca, i llavors aquí des del primer moment se'ns va volcar des de la Generalitat, des de part de delegació del govern, es va agafar el telèfon, se'ns va dir que necessitàvem que fessin valoracions, que actuessin d'emergència, que qualsevol cosa que necessitéssim estava al damunt. S'ha tardat una miqueta amb el tema, però bueno, enteníem que la situació ho convenia. Nosaltres sí que podem dir que no hem de lamentar accions com, per exemple, les pèrdues de vides, que la part menys important és la part que es pot remediar, que és la part que podem remediar arreglant-ho, que una cosa, una vida, no la pots arreglar.
També el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va visitar el passat divendres la nostra comarca. En concret, el titular d'ensenyament va visitar l'escola i l'Institut de Falset i l'Institut Escola de Cornudella. El conseller va destacar que el Priorat, que és una comarca amb pocs habitants, és alhora una comarca amb projectes pedagògics molt potents i avançats, i en el mateix sentit va remarcar la importància dels projectes educatius dels petits municipis. Si es té en compte el reequilibri territorial, aquest es fonamenta en que cada territori se l'ha de tenir en compte per la seva realitat i no pel nombre d'habitants, va declarar Bargalló. En el transcurs de la seva visita, Bargalló també es va entrevistar amb l'alcalde de Falset, Carlos Brull, que li va fer entrega d'un dossier que recull les diferents propostes de millora per als tres centres educatius del municipi, la Llar d'Infants L'Espígol, l'Escola Antoni Vilanova i l'Institut Priorat. El mateix Brull ens ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Li hem entregat un dossier on li fèiem referència a l'edifici de l'Antoni Vilanova, que és un edifici centenari, com tots ja bé sabeu, és un edifici declarat BECIL, d'interès cultural local, i llavors és un edifici que, doncs, que bueno, mostra ja una sèrie de s'han de fer una sèrie d'actuacions i de reparacions, o s'han de fer algunes millores amb la reforma que es va fer, penso que el 93 o por ahí. Llavors això li hem exposat quines són les accions que s'han de fer, les actuacions que s'haurien de fer i que s'haurien de plantejar immediatament.
El document també recull propostes com la sol·licitud del cicle de grau superior d'integració social per a l'Institut Priorat o la sisena hora per a l'escola Antoni Vilanova. Així mateix, altres propostes vinculades a la prestació del servei de transport escolar a l'institut i la necessitat d'arranjar el camí que el connecta amb Falset, un camí que usen diàriament nombrosos alumnes per arribar al centre. Brull explicava que va sortir amb molt bones sensacions de la reunió.
Vull dir que la reunió ha anat molt bé, a part d'altres coses que van sortint sobre el tema, ha anat molt bé. Jo crec que són ells molt coneixedors del territori i són gent del RAM, de l'educació, el Josep Bargalló i el Jean-Marc i tot el seu equip, el director, el Jesús, l'inspector, i tots ells són molt coneixedors del territori i de com ho tenim, i bé, hem tingut molt bones sensacions.
L'Institut de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Falset està treballant per aconseguir la incorporació del Castell de Falset, Museu Comarcal, al Registre de Museus de Catalunya. La regidora de Cultura del Consistori Falsetà, Rosa Poy, afirmava que formar part d'aquest registre significa posar el Castell de Falset, Museu Comarcal, al mapa.
Formar part del registre dels museus de Catalunya vol dir estar al mapa oficialment, d'acord? Avui en dia el museu és un museu que pertany al municipi, que té la vocació de ser museu comarcal, però que no té este reconeixement per part del Departament de Cultura. Llavors, està dintre del registre, que implica, doncs, formar part d'una xarxa de museus de tota Catalunya, tindre dret a subvencions per exemple, acabar la museïtzació de la tercera planta, que sabeu que encara està pendent, i també rebre l'assessorament del SAM, que és el servei d'assessorament o atenció als museus per engegar projectes de tot tipus.
En aquest sentit, durant aquest mes de novembre s'han mantingut contactes i reunions amb la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, Magda Gasó, i el director del Servei d'Atenció als Museus de les Terres de l'Ebre, Àlex Farnós. Fruit d'aquests contactes, s'ha arribat a un acord amb el Servei d'Atenció als Museus perquè encarregui la redacció del projecte museològic i el pla d'usos del Castell de Falset Museu Comarcal, pas previ abans d'engegar el procediment per a la inclusió del museu al registre.
Hem de reflexionar, hem de pensar què volem ser quan serem grans. S'ha de fer com un pla director, el que ells anomenen un projecte museístic, d'acord, per concretar quins són els objectius del museu, quines actuacions volem tirar endavant. Val? Llavors, lògicament, des del Departament de Cultura, des de museus, ens valoraran si aquest museu té cara i ulls, té un sentit, té una coherència, i a partir d'aquí ja s'iniciaria el que serien els tràmits burocràtics per poder incloure'ns dintre del registre oficials de museus.
En relació a la museïtzació de la tercera planta del castell, que recordem va quedar pendent per a una segona fase, Rosa Poy explicava en declaracions a Ràdio Falset que cal anar pas a pas i destacava que primer cal tenir enllestit el pla director del museu.
La idea era que la tercera planta, o la idea és que la tercera planta fora destinada a lo que és la interpretació del paisatge de la comarca, d'acord? però ara hem d'anar pas a pas. Nosaltres seguim l'assessorament dels tècnics i dels que són molt més experts que nosaltres, i llavors el que se'ns ha aconsellat des del Departament de Cultura és que abans de dissenyar, diguéssim, aquesta museïtzació de la tercera planta, el que hem de fer és anar pas per pas i primer elaborar el pla director. I quan tinguem clar i consolidats els fonaments del que volem ser, acabar de definir, dissenyar com serà aquest espai.
La incorporació del Castell de Falset, Museu Comarcal, al Registre de Museus de Catalunya vol contribuir a la seva vocació de preservar, investigar, difondre i promoure el patrimoni cultural històric del territori, al marge de ser també un actiu promocional per Falset i el Priorat. El Parc Natural de Montsant continua durant els mesos de tardor i hivern amb la seva agenda d'activitats. Així, durant les properes setmanes s'hi podrà practicar senderisme interpretatiu de diferents dificultats, jocs d'orientació, tallers monogràfics sobre l'anellament científic d'ocells i la realització d'un cens de rapinyaires nocturns. Així mateix, també s'han introduït activitats d'educació ambiental dirigides especialment al públic infantil, que portaran els més petits a conèixer l'hort ecològic i els animals de la granja, a construir joguines amb elements silvestres i a ser artistes de l'anart. També es presenta una nova iniciativa per descobrir el parc natural a partir de recórrer els camins acompanyats de rucs de Montsant. La geologia de Montsant tornarà també a tenir el seu lloc en la campanya d'activitats del parc, i els mesos just abans de l'esclat primaveral serà un bon moment per conèixer la flora i vegetació de Montsant, especialment les propietats d'aquestes plantes, ja sigui per a usos cosmètics o com a medicina tradicional. Així mateix, i per primera vegada, al mes de gener se celebrarà un curs de 2 dies d'il·lustració i natura a càrrec de la il·lustradora Gemma Capdevila. També fins al 6 de gener de 2020 es podrà visitar a la seu del Parc Natural l'exposició Enarbolar, grans arbres de la vida, sobre els valors dels arbres singulars i els boscos madurs en la salvaguarda de la biodiversitat. Es tracta d'una exposició produïda per la Fundació Félix Rodríguez de la Fuente i el Parc Natural dels Ports. L'exposició inclou un panell sobre els dos arbres que hi ha declarats monumentals dins del Parc Natural de Montsant, com són el Teix de la Cova i el Sauquer de Fontalba. Avui dissabte 23 de novembre, Pradell de la Teixeta acull la 15a jornada de No jubilem la memòria. Els actes arrencaran amb una visita històrica als llocs on va estar la 13a Brigada Internacional Dombrowski. El president de No jubilem la memòria, Albert Sabater, ens explicava qui va ser aquesta brigada.
La 13a Brigada Dombrowski està inclosa, diguem, dins de la 35a Divisió de Divisió de Brigades Internacionals, no? El 15 Cos d'Exèrcit. Aquesta Brigada Internacional Dombrowski va arribar a la Torre Fontovella Pradell cap a l'1 de juny, aproximadament, en el moment en què es va refent el que seria l'exèrcit republicà. I es va refar, bàsicament, aquí al Priorat, no? Després de la desfeta d'Aragó. I majoritàriament, la companyia aquesta venen del que seria, de França. Són treballadors de les mines franceses, llavors estan aquí a Pradell i, estan a l'estada des de l'1 de juny fins al 20 de juliol, que és quan comença, van a passar el riu i començarà el 25 de juliol la batalla, que és la Batalla de l'Ebre.
Enguany, les jornades també volen commemorar els 80 anys de l'exili literari català amb la xerrada Literatura catalana a l'exili, escriptores i escriptors que van viure per salvar-nos els mots, a càrrec de la filòloga Mònica López, i que tindrà lloc aquesta tarda. Així mateix, també es tindrà un record pel temps de guerra que va passar l'escriptor Xavier Amorós a Pradell. La jornada acabarà amb la visualització del documental de No jubilem la memòria, Els brigadistes entre nosaltres.
I hem aprofitat enguany que té la jornada, fem com si fos la commemoració, diguem, dels 80 anys de l'exili republicà, i el que sí que hem volgut destacar, més que fer un exili general, és un exili del que seria els literats catalans, no? Els escriptors i escriptores que diguem-ne, van tindre que marxar el 39 a l'exili, com pot ser el Tisner, el Caldés, el Pere Quart.
Com dèiem, és la 15a edició de les jornades de No jubilem la memòria. El seu president valorava molt positivament haver pogut arribar fins aquí.
Arribar a 15 jornades ja és un gran què, perquè tot, com la majoria de gent sap, quan estàs en una associació, tot costa de tirar-ho endavant, I durant aquestes 15 jornades, la veritat és que hem tingut doncs, un seguit d'activitats i de conferències que hem anat fent d'un nivell força elevat i amb força participació. Per tant, les valorem sempre molt positives. No? Vull dir, hem tingut això, doncs, alguna conferència doncs, des d'escriptors locals i conferenciants locals, historiadors, com pot ser doncs, el Toni Orensans o fins i tot doncs, bueno, el Pere Obdi, o també doncs, internacionals, no? Com pot ser el Paul Preston, l'Angela Jackson.
Avui és Santa Cecília, patrona de la música, i com és tradició, l'Associació Musical Vila de Falset ha organitzat diversos actes. Aquest matí té lloc la cercavila de recollida dels nous músics de la banda, on cal destacar que per primera vegada s'incorpora un músic de Cabassers. A Falset es recolliran els altres 5 nois i noies que entren a la banda. Demà diumenge a les 6 de la tarda i al Teatre L'Artesana se celebrarà el concert de Santa Cecília, amb les actuacions de la coral i la banda de música Vila de Falset. El passat dijous es va presentar la quarta edició del MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, que se celebrarà al Priorat la setmana vinent. Xavi Fornos, codirector del festival, destacava que el MOST pretén apropar a la ciutadania de casa nostra la realitat de la cultura del vi a diferents parts del món.
Creient que és una plataforma de divulgació de la cultura del vi, no només seva, del Priorat, del Montsant, etc., sinó també a nivell mundial. És un festival que es preveu i té la voluntat de ser internacional perquè projecta pel·lícules d'arreu del món. Sempre expliquem que és un festival que vol ser una finestra oberta al món de la cultura del vi, i quan parlem del món, parlem literalment del món, perquè realment et permet, durant aquests 4 o 5 dies que estarem pel Priorat, poder descobrir realitats més properes o més llunyanes del món del vi, que possiblement preveiem que ja coneixem, però que desconeixem amb tanta profunditat. Per tant, és una bona oportunitat per aprofundir en aquestes altres realitats del vi que, per sort, doncs, podem conèixer a través de la pantalla en aquest festival, no?
És la quarta edició que el festival programa sessions al Priorat i enguany s'hi sumen nous municipis i entitats de la comarca. En concret, el MOST arribarà enguany a Falset, Cornudella, Bellmunt, Els Guiamets, la Vilella Alta, la Figuera i Ulldemolins. Fornos es mostrava molt satisfet per la gran implicació dels consistoris.
7 són els municipis que estan involucrats en aquesta quarta edició del MOST al Priorat, i quan dic involucrats vull dir involucrats en major grau que fins ara sí cap, i per tant estem encara més contents que el festival arreli, i no hi ha altra manera que arreli doncs, perquè a partir del suport de les institucions públiques com poden ser els municipis. No? És molt important que 7 municipis estiguin acollint aquestes sessions i que no només les acollin sinó que també les acompanyin i que els seus alcaldes doncs, estiguin ben convençuts que aquesta és una programació atractiva durant l'any i és una cita gairebé obligada pels ciutadans dels seus respectius municipis. No?
El responsable de programació del MOST Festival, Jordi Ribes, destacava la gran varietat de pel·lícules que el MOST porta al Priorat i que la gran majoria de films que s'hi podran veure han estat premiats a l'edició penedesenca, que es va celebrar la setmana passada. Ribes també afirmava que la complicitat amb el territori ajuda a programar a cada municipi la pel·lícula més adequada.
Precisament, quan tenim aquestes complicitats amb el territori, ens ajuden, no només el Joan que ha fet de jurat, sinó que ens ajuda també a situar cada pel·lícula potser amb un caràcter o tarannà que pot tenir el municipi, i per tant hem anat intentant fer aquesta petita, no?, combinatòria.
Per la seva banda, el representant de l'ADO Montsant, Joan Asens, justificava la implicació en el festival de l'ADO pel fet que poder veure altres realitats vitivinícoles del món és molt enriquidor per a la nostra terra.
Assistir al MOST és molt enriquidor, és a dir, és a tots els nivells, perquè escoltar d'altres veus que parlen i t'expliquen la manera de fer vi et reafirma l'important que és que hi hagi pagesos, que hi hagi aquesta manera de cultivar la terra i d'expressar-nos. I per tant, des de la Déu Montsant, tant de bo estiguem de bracet fins al pròxim Big Bang.
Finalment, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Àngel Xifré, va destacar l'entusiasme que hi ha darrere l'organització del MOST i va agrair que s'hagi apostat també per portar el festival al Priorat.
Crec que l'entusiasme que mostreu amb aquest festival, doncs, jo crec que és molt interessant i molt important per tota la comarca. Cal agrair doncs, que una iniciativa que fa 9 anys en MOS, Festival Internacional de Cinema de Vilcava, que neix a Vilafranca del Penedès, tingui la mirada posada o tingui la voluntat d'ampliar-se també en una altra zona vitivinícola del nostre país de Catalunya, tan important com és el Priorat. I mostra això és que ja porteu 4 edicions i veient l'entusiasme que hi poseu vosaltres i també la gent del Priorat, no, Joan? Jo crec que sí que hi ha una continuïtat garantida.
A banda de la projecció de les diverses pel·lícules, en el marc del festival també s'ha organitzat un any més el Mosta a les Escoles, amb l'objectiu d'apropar la cultura del vi als més joves. Així mateix, també s'ha apostat per un tast de vins Viriac, és a dir, vins elaborats amb varietats resistents a les plagues. Els actes del festival arrenquen el dimecres dia 27 amb una presentació a la Biblioteca Salvador Estremifà i s'allargaran fins al diumenge 1 de desembre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va aconseguir una important victòria per 1-4 en la seva visita al camp de l'Espanya a la Canonja. Pels falsetans van marcar Robert Sánchez per partida doble, Guillem Forés i Oriol Escoda. Amb aquesta victòria, el Falset es consolida a la part alta de la classificació, és quart amb 24 punts. El Porrera, en canvi, va caure per 3-2 al camp del Mas Pellicer. Els porrerans es van deixar remuntar un 0-2 favorable gràcies als gols que havien fet Oriol Ortiz i José Antonio Asensio. L'equip local, però, va aconseguir capgirar el marcador en els instants finals del maig. Derrota, doncs, per un Porrera que és desè amb 12 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Porrera juga avui dissabte a 4:15 a casa contra l'escola de futbol La Pastoreta, mentre que el Falset rep el Mas Pellicer demà a 4:45 de la tarda al Nou Domènec Aragonès. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat segueixen sumant derrotes. En aquest cas van perdre per 2-5 davant de l'escuela San Pedro i San Pablo. Els juvenils continuen amb tan sols un punt i són penúltims a la classificació. Aquest cap de setmana, el Falset visita el camp del Cambrils Unió, avui a 4:15. Derrota també per a l'equip femení del Falset. Les noies van acabar golejades pel Constantí al Nou Domènec Aragonès i el resultat final va ser d'una 11. El gol de l'honor de les falsetanes el va fer Laia Pellejà. El femení del Falset continua una jornada més, penúltim, amb un punt. Aquest matí, les noies jugaven al camp de la Floresta. Finalment, en futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 5-3 a la pista de l'Oli Les Cabanes Juncosa, mentre que el Capçanes es va imposar per 0-3 en el seu desplaçament a la pista de l'Hostal de l'Anton Batea. Pels capçanencs van marcar Arnau Cedó per partida doble i Pere Avante. Amb aquests resultats, el Priorat Nord és quart amb 10 punts i el Capçanes, 5è, amb 9. I aquest cap de setmana, el Capçanes rep el Tivissa, avui a 5:00, mentre que el Priorat Nord juga a casa contra el Lligallos GP Motor, també avui a 7:00 de la tarda. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem la setmana amb una situació meteorològica caracteritzada per la seva variabilitat, amb el pas de pertorbacions atlàntiques poc actives que han deixat alguns plugims o algunes petites pluges de poca importància. La situació per aquest cap de setmana es presenta amb una altra pertorbació que ha començat a arribar aquí a les nostres comarques, és més activa i per tant les pluges que està donant són més importants. La situació per aquest cap de setmana és que avui dissabte encara continuaran algunes pluges d'aquesta pertorbació i per demà diumenge millorarà la situació meteorològica i amb cels més clars però amb una certa nebulositat. L'estabilitat vindria més el dilluns amb una situació en quant a temperatures que variaran molt poc de les que hem tingut aquests dos o tres dies últims. En definitiva, continuem amb una situació caracteritzada per la seva variabilitat, ens arriben pertorbacions atlàntiques, en general han estat poc actives, llevat d'aquesta última que ha tingut més incidència aquí la nostra comarca. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1622, hi havia persistents pluges a les comarques de Girona, de tal manera que el Pla de Roses va quedar com si fos un gran llac.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Una Hora del Vermut que avui girarà al voltant del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Que vagi bé!